Són 2:15, molt bon dia.
Notícies migdia, amb Mireia Sanz.
Consell Comarcal del mandat 2019-2023 encara avui el seu primer dia laborable després que divendres el ple constitutiu de l'organisme, celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament de Sabadell, reescollís l'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, com a president. Avui l'equip de Jiménez, format per consellers del PSC, de Junts per Sabadell i d'En Comú Guanyem, ha començat a treballar amb dos consellers sabadellencs, el regidor d'Educació, Manuel Robles, per part del PSC, i la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, per part de la formació Puigdemontista. D'aquí uns minuts, al Notícies Migdia, conversarem amb Jiménez per conèixer les línies mestres del socialista al capdavant de l'organisme supramunicipal.
Titulars.
Ciutadans demana a l'Ajuntament que passi un informe independent a banda del que ja va anunciar l'equip de govern de Marta Ferrés que faria l'empresa municipal Vimusa. La formació taronja recorda, de fet, que ja hi havia una partida destinada a aquesta voluntat i que està dotat amb 100.000 euros. És una assignació que va aprovar el govern anterior. Adrián Hernández és el portaveu de Ciutadans.
Que veiem bé també que vagi l'empresa municipal Vimusa a fer també una inspecció tècnica, però que entenem que és més primordial i més prioritari fer aquest informe que ja havíem acordat totes les forces polítiques a l'Ajuntament per saber l'estat real dels pisos.
A banda, Ciutadans presentarà propostes de resolució al Parlament per exigir el compliment de l'informe independent per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Atenció a tots els amants dels esports de fons. El programa 13 de Ràdio Sabadell oferirà divendres a les 9 de la nit una edició especial anomenada Territori Hunters. S'hi recollirà l'experiència de 4 dies de ruta per les comarques del Pirineu català. El seu presentador, l'Aleix Muñoz, detalla què s'hi podrà escoltar.
Al llarg de la setmana anirem generant tot aquest contingut audiovisual. L'objectiu és que el divendres fem un programa especial i podem anar recollint tot aquest i fer un programa especial d'una hora amb els testimonis ja més sonors d'àudio i llavors preparar tot un teaser especial de tot el que ha sigut aquest projecte amb la voluntat de poder mostrar què és el que fem, amb la voluntat de que això pugui ser exportable a descobrir nous llocs de territori.
D'aquesta manera, el programa tanca temporada i agafa força per la vinent, en què incrementa la seva durada i passa de 30 minuts a una hora. Esports. El Centre d'Esports Sabadell comença la segona setmana de la pretemporada amb dues cares noves. La Comissió Esportiva ha tancat aquest cap de setmana els fitxatges del migcampista Antonio Romero i del jove porter Adrià Collet. Tots dos han passat aquest matí la revisió mèdica i aquesta tarda s'incorporaran a les ordres d'Antonio Hidalgo.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem a la previsió meteorològica que ens acosta des del Servei Meteorològic de Catalunya, el Xavi Soler. Xavi, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs, déu-n'hi-do, les temperatures que tenim ara mateix a diferents punts del territori. De fet, en general, són entre 2 i 3 graus més altes que no pas ahir a aquesta mateixa hora. Per tant, sembla que les previsions d'onada d'inici, d'onada de calor d'aquest dilluns es van complint i ara mateix els valors de temperatura oscil·len entre els 30 i 35 graus a molts punts del territori. Fins i tot a la mateixa línia del litoral, les temperatures freguen quasi bé els 30 i en algun lloc sobrepassen aquests 30 graus. Per tant, en definitiva, inici d'onada de calor que tocarà sostre a partir de demà dimarts. Sembla que les temperatures, sobretot al Pla de Lleida, podrien arribar fins als 39-40 graus. Una onada de calor que sembla que tindrà continuïtat ben bé fins a aquest proper dijous. A partir de llavors sí que sembla que les temperatures podrien baixar de forma notable. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Repassada ja la previsió meteorològica, com està el transport públic? Anem al Transmetro i tenim el David de Toro. Bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora, està interromput el servei de metro al tram Clot Fondo de la línia 1. Consulteu alternatives al web i l'app d'ATMB. També, per obres de millora, resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat però servei alternatiu per carretera. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
El que ens queda és repassar les incidències a la xarxa viària catalana, i el que us podem explicar a aquesta hora és que no hi ha complicacions a la xarxa viària, segons informa el web del Servei Català del Trànsit. Comencem el repàs a les informacions destacades del dia. Ho fem amb la Rocío García, al control tècnic.
La notícia del dia.
Primer dia laborable pel president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, en la segona etapa del socialista al capdavant de l'organisme. El també alcalde de Castellà explicava divendres en la seva elecció com a president del Consell la necessitat que les dues capitals, Sabadell i Terrassa, trobin punts en comú per tirar endavant la comarca i col·locar-la en la posició que ha d'estar. Però quins objectius té Jiménez en aquest segon mandat? Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, Mireia.
Quin és el principal objectiu que té Ignasi Jiménez al capdavant del Consell Comarcal en aquesta segona etapa?
El principal objectiu és poder continuar avançant tant territorialment, també com en qüestions socials, en temes de reindustrialització, en temes de bon govern, de transparència i exemplaritat, en definitiva, tenir un espai de trobada, de consens, de generació de sinergies entre les diferents institucions i també de crear projectes en comú per tal que el Vallès Occidental i especialment els seus ciutadans i ciutadanes en puguin sortir beneficiats.
Però pensa en algun projecte concret, en alguna qüestió concreta a tirar endavant?
Ui, en pensem en moltes de diferents. Des de ser capaços de poder atendre aquesta situació de desigualtat que estan vivint molts pobles, viles i ciutats de la nostra comarca a través de diferents projectes, a través de la millora de la gestió de les beques menjador, a través de projectes en contra del malbaratament alimentari, temes estratègics de poder arribar a acords i consensos en matèria d'infraestructures i ser capaços de poder ajudar i facilitar la implantació de noves activitats industrials al nostre territori. La veritat és que el Consell Comarcal no deixa de ser, com deia abans, un espai de trobada, de consens, de treball en conjunt dels diferents ajuntaments, però també d'altres institucions, agents socials i econòmics, que permeten de poder definir un projecte per la nostra comarca. La nostra és una comarca que és el pol industrial més important del sud d'Europa i, per tant, hem de ser capaços de poder situar el Vallès Occidental en el lloc que li pertoca, i això es fa també en part gràcies a la tasca i la labor que es fa des del Consell Comarcal.
Vostè en el discurs d'investidura, ho comentàvem en començar, parlava d'aquesta necessitat que Sabadell i Terrassa treballin plegades. Això és una utopia? És possible que passi?
Jo crec que és important. És veritat que històricament sempre hi ha existit una dinàmica de competició entre les dues ciutats. És veritat que durant els últims anys, i més enllà de qualsevol quin sigui el color polític de cada una de les diferents alcaldies, hem estat capaços de treure'ns de sobre aquest model de relació i d'apostar per una cooperació entre els dos municipis, però és veritat que hem de ser capaços de que les dues cocapitals, de Sabadell i Terrassa, que són els municipis que agrupen més de la meitat de població que tenim al Vallès Occidental, que és d'un milió de persones, siguin capaces de poder mirar-se entre elles, de poder que les ciutats i especialment els seus equips de govern no només estiguin pendents del que passa en les seves ciutats i que per tant assumeixin un rol responsable del que el que passa a Sabadell i Terrassa afecta també la resta dels municipis i afecta el conjunt del territori i que per tant siguin capaços de poder trobar punts de trobada entre els dos municipis, perquè en definitiva d'això ens resultaran beneficiats no només els dos ajuntaments i els ciutadans d'aquests ajuntaments, sinó el conjunt de municipis de tota la comarca.
De fet, en aquesta línia, vostè ens parlava a la línia de necessitats, no?, que tenia aquest Consell Comarcal i de les feines que calia fer, parlava de desigualtat, però un altre aspecte que també és important en aquesta comarca i es destaca molt també des dels ajuntaments són les infraestructures. En l'àmbit de les infraestructures, quin camí s'ha de seguir?
Doncs el camí que ens vam marcar nosaltres mateixos a través del Pla Específic de Mobilitat dels Vallesos, en el qual allà recollia quines eren totes les demandes en matèria d'infraestructures que des de la nostra comarca es feia la petició, i per tant aquest ha de ser el document que reculli quines són les propostes no només en infraestructura sinó també en millora del transport públic i també en qüestions tarifàries que en aquests moments inquieten més el conjunt de municipis, i que això significa perdre competitivitat també i millora la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. Això fa referència no només a aquesta ampliació de la C-58 que s'està realitzant, sinó millores a la R4 ferroviària, doncs, que en aquests moments és una línia doncs, que necessita una gran inversió, o noves infraestructures com pot ser la Ronda Nord o la Ronda Vallès. No? Jo crec que aquestes són qüestions absolutament estratègiques que marcaran el futur de la nostra comarca. La nostra és una comarca que ha patit un greu dèficit en matèria d'infraestructures i, per tant, hem de ser capaços de fer una proposta conjunta des de totes i cada una de les diferents institucions, amb el suport i recolzament també dels agents socials i econòmics del Vallès Occidental, per tal de fer arribar aquestes necessitats al govern de la Generalitat de Catalunya i també al Ministeri de Foment per tal de que busquin una solució i que en breu puguem donar resposta a totes aquestes necessitats que actualment tenim plantejades a nivell de comarca.
Dijous hi ha ple de cartipes al Consell Comarcal. Hi ha dos consellers sabadellencs que estaran en aquest govern. Són Manuel Robles per part del PSC i Lourdes Ciuró per part de Junts per Catalunya, en aquest cas a dins del Consell Comarcal. Entenc que no em dirà la responsabilitat concreta que tindran, però tindran càrrecs importants en aquest nou Consell Comarcal?
Bueno, això s'ha d'acabar de concretar i, per tant, jo abans de posar noms i cognoms a les persones i per respecte també, evidentment, a les negociacions amb la resta de partits polítics i també pels grups de l'oposició, jo sobre aquest tema, fins que no es porti a aprovació i no s'acabi aprovant, prefereixo no opinar.
Però el té tancat, aquest cartipàs?
Hi ha serrells que s'han d'acabar d'esclarir i, per tant, no és un tema que estigui tancat en aquests moments i segurament durant el dia d'avui s'acabarà doncs, tancant.
Mm-hmm. Quin paper tindrà tot el pacte per la reindustrialització en aquest segon mandat? I vol seguir treballant?
Jo crec que és una obligació i és una demanda territorial que està clar que hi hem de posar fil a l'agulla. La nostra és una comarca eminentment industrial, segurament la més industrial en aquests moments de Catalunya i una de les zones més importants a nivell industrial a tot el sud d'Europa. Això forma part del nostre ADN, de la nostra identitat. Hem de ser capaços de poder-nos adaptar als canvis que s'estan introduint a nivell d'indústria. Hem de ser capaços de poder modernitzar els polígons d'activitat econòmica que tenim a la nostra comarca, que són més de 130 polígons d'activitat econòmica que tenim aquí al Vallès Occidental. Hem de ser capaços també de fomentar noves vocacions industrials, de poder ajustar l'oferta formativa també a les necessitats de llocs de treball que així ens expressen bona part de les empreses i indústries radicades a la nostra comarca. I aquest és un tema absolutament estratègic, l'aposta per l'economia 4.0, l'aposta també per l'economia circular, que ha de ser un model econòmic que siguem capaços d'implantar també als nostres municipis del Vallès Occidental i ser capaços doncs, de tirar endavant amb aquesta aposta industrial perquè forma part doncs, del futur de la nostra comarca. En la mesura en què siguem capaços de poder atreure nova activitat econòmica, serem capaços de poder redistribuir més riquesa. Això significa que la indústria acaba generant llocs de treball més ben remunerats, llocs de treball més estables, que no són tan precaris, i per tant aquesta ha de ser l'aposta de la nostra comarca sense cap mena de dubte.
Ignasi Jiménez, gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
I no deixem la plana política. Ciutadans demana a l'Ajuntament de Sabadell que, a banda de l'informe que farà Vimusa sobre l'estat dels pisos dels Merinals, l'administració local en financiï un altre d'independent. De fet, la formació taronja considera que d'aquesta manera es compliria amb la moció que es va aprovar al mandat anterior, que ja havia permès reservar una partida de 100.000 euros per a aquest estudi. A més, el partit també presentarà diferents propostes de resolució per tal que la Generalitat compleixi amb el que digui la diagnosi independent. Núria García, bon dia.
Bon dia, Mireia. Ciutadans considera que la decisió del govern local ha de començar per la neteja del barri i després passar la factura a la Generalitat. I és un bon punt de partida, però demana al govern que vagi més enllà. Per això creu que, a banda de l'estudi que pugui fer Vimusa, els veïns i la ciutat necessiten un informe independent. I diuen l'administració local ja té els diners reservats. Adrián Hernández és el portaveu de Ciutadans.
Que encara que l'Agència Catalana d'Habitatge s'hagi desvinculat d'aquesta mediació, els 100.000 euros que teníem ja pressupostats en una partida per fer aquest informe neutral amb una sèrie de professionals, que es faci igualment. És a dir, que encara que no sigui en aquest cas de moment vinculant per l'Agència Catalana d'Habitatge, nosaltres sí que creiem que pot ser com una arma negociadora i pot ser, jo crec que bàsic, perquè els veïns sàpiguen si tenen risc o no cada vegada que entren als seus habitatges.
Hernández ha explicat en roda de premsa avui que ha percebut una bona predisposició en l'executiu de Marta Ferrés per tirar endavant aquest informe independent. Pel portaveu de la formació taronja, tirar endavant aquest projecte i donar dignitat al barri dels Marinals seria una bona eina per recuperar un espai molt degradat de Sabadell.
I encara en política, el ple de divendres debatrà sobre el trasllat de l'oncologia pediàtrica a la Vall d'Hebron de Barcelona a petició del PSC. La moció socialista demana a la Generalitat la recuperació d'aquest servei per part de l'Hospital de Sabadell i per fer-ho planteja una revisió del càlcul que el Departament de Salut ha fet per decidir traslladar l'oncopediatria. El seu portaveu, Pol Gibert, proposa que es tingui en compte el període comprès entre el 2000 i el 2016 i que s'analitzi la població a la qual dona servei al Taulí, cosa que permetrà veure que la xifra de nous casos d'oncopediatria augmenta fins als 55, superant, per tant, el mínim de 30 fixat per la Unió Europea, unes dades que pels socialistes locals fan que el servei hagi de tornar a la ciutat de Sabadell. Grandalla celebra el seu 15è aniversari estrenant un documental i amb l'objectiu de recuperar el projecte Autogestors, una iniciativa que havia desaparegut a la nostra ciutat. Dissabte, una setantena de persones vinculades a aquesta cooperativa, que ofereix activitats en el lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual, van celebrar una festa per posar en valor la trajectòria de l'entitat. Una fita gens menys preable, com subratlla la coordinadora de Grandalla, Palmi Pérez.
Bueno, avui celebrem una cosa molt important per nosaltres, que és que portem 15 anys vius, en commemoració hem fet un documental amb la Judit Ruiz, que és la persona de comunicació que tenim a l'entitat, i era una mica fer la presentació del documental dels 15 anys i fer una festa grossa, perquè és important, és molt important. Hem arribat fins aquí, volem arribar més lluny, evidentment, però hem arribat fins aquí i ho hem de celebrar.
Però a part de la projecció del documental, també hi va haver diversos concerts, un sopar col·lectiu i una proposta que va en la línia d'un dels objectius pels pròxims anys, escoltar més la veu dels usuaris de l'entitat. Per això van proposar que aquests omplissin un mural amb reptes de futur per a Grandalla. I un d'aquests serà recuperar el projecte Autogestors, ja que encara que la festa hagi posat la vista en el passat de Grandalla, també es fixen en el futur.
L'any que ve volem tornar a posar en marxa el grup d'autogestors, és un projecte que es va perdre en el temps per falta de recursos i ara estem ficats a moltes entitats de Sabadell del tercer sector social de Sabadell amb la plataforma Vàlua i farem el quilòmetre solidari per la festa major, per la cursa popular de la festa major. Estem buscant patrocinadors, sisplau, migranodarena.org, quilòmetre solidari, i amb els calés que traiem d'allà començarem l'any que ve amb els autogestors.
Aquest any també han estat actius i han creat un espai inclusiu a la ciutat. Es tracta dels vermuts més inclusius que se celebren els diumenges cada 15 dies al pati de la seu social de l'entitat a l'antiga escola Sant Gregori.
I deixeu-nos... Notícies migdia.
I deixeu-nos que parlem de nosaltres mateixos. El programa 13 de Ràdio Sabadell, dedicat als esports de fons, tancarà la temporada aquest divendres amb una edició especial d'una hora. Amb el lema Territori Hunters, durant tota aquesta setmana, l'equip del 13 recorrerà punts de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, però no ho farà sol, sinó de la mà de la gent del mateix territori, que els descobrirà les millors rutes de trail i bicicleta de muntanya, Núria.
Sí, i amb tot el material recopilat durant aquests 5 dies, divendres s'emetrà una edició especial del 13, de 9 a 10 de la nit. Aleix Muñoz, director del programa i el mamater del projecte, explica en què consisteix la iniciativa.
Ens anem a la Vall d'Aran i amb algú que sigui un rider local d'allà que ens ensenya la ruta que a ell més li agrada. Quina és la que no ens podríem perdre si ell només pogués triar un dia per fer una ruta? Anirem a la Vall d'Aran, llavors què més farem també? Intentarem descobrir el patrimoni de la mateixa zona i a les tardes, al matí serà, anirem a fer la ruta en bici, a la tarda el que buscarem és saber i conèixer el patrimoni que tinguem més proper mirant a fer ruta de trail, és a dir, corrent. Per tant, hi ha dos persones de l'equip que els hi tocarà cansar-se bastant. Un d'ells sóc jo i l'altre és el Joan Moy, amb els que vam l'any passat pedalar.
No és la primera vegada que l'equip del 13 surt fora dels estudis de la 94.6 per donar veu als esports de fons sobre el mateix terreny. L'any passat, com sentíem, el mateix Muñoz, acompanyat per Joan Moya, que també participa en l'aventura d'aquesta setmana, van fer la travessa dels Pirineus amb BTT.
Per cert, deixeu-nos que us expliquem que Sabadell encara no es troba en fase d'alerta per onada de calor. En qualsevol cas, el Pla de Protecció Municipal està en prealerta i, per tant, el Comitè d'Emergència del Consistori està pendent per activar els protocols si les temperatures segueixen pujant, tal com, de fet, assenyala la
les previsions meteorològiques. El pla d'alerta per onada de calor ja es va aplicar a finals del mes de juny, amb dos dies d'entrada lliure a les piscines municipals, l'obertura de les fonts ornamentals i també dels centres cívics i altres espais municipals climatitzats tant en horari de matí com de tarda. I precisament per refrescar-se, Núria, ja funciona amb normalitat la font ornamental de Sant Roc.
Així és, aquest matí s'han fet proves per comprovar que l'element ornamental estigués perfectament reparat i des de les 10 del matí ja està oberta. D'aquesta manera, totes dues fonts ja estan disponibles i en marxa durant l'horari d'estiu, és a dir, de 10 del matí a 9 de la nit. A banda, el consistori també ha explicat a Ràdio Sabadell que la font de Plaça Catalunya ja s'ha arranjat.
Anem a d'altres qüestions en clau musical. Festival s'acomiada del públic sabadellenc amb el concert dels Mishima. La banda de David Caravent presenta el seu últim disc Ara i Res, en el qual s'inclou el tema que escoltem de fons, Qui més estima. Entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint a l'infern, en canvi aquí. I ho fa amb totes les entrades exaurides des de ja fa dies per veure'ls a l'escenari de l'amfiteatre de l'Espai Cultural de la Fundació 1859. Els Mishima actuen a Sabadell en plena forma. El grup ha assolit un grau de maduresa aquest 2019 que es plasma en el seu directe i que consolida sense cap mena de dubte la proposta de pop cantat en català. El concert, per cert, comença a 2:15 de la nit en la darrera edició del Fresh Festival. El que fem ara és repassar d'altres qüestions fora de Sabadell i la comarca. Sotmet avui a la primera sessió d'investidura.
El candidat a la presidència del govern espanyol ha fet diversos anuncis durant la seva primera intervenció. Ha plantejat una reforma de l'article 99 de la Constitució que obliga a fer noves eleccions si no hi ha una majoria suficient per formar govern. I és que Sánchez arriba al debat d'investidura sense els avals necessaris per tornar a ser president del govern espanyol.
Solicitar su confianza, apelar a su responsabilidad, apelar también a su generosidad. Apelar, en definitiva, a la responsabilidad y a la generosidad de todos y todas para lograr que España tenga gobierno y no se suma en el bloqueo.
A banda de la reforma d'aquest article, el líder del PSOE també ha dit que cal avançar en justícia social, per això proposa un nou estatut dels treballadors, renovar el pacte de Toledo, fer més inversió en educació o una nova llei de famílies per donar resposta a les diferents realitats que hi ha actualment. També ha anunciat la modificació de la tipificació dels delictes sexuals al Codi Penal perquè, segons ha dit Sánchez, una violació és una violació.
A tot això, Esquerra ha tornat a dir que no bloquejarà la investidura si hi ha un acord viable entre el PSOE i Podem. En cas contrari, el seu vot serà no. Per cert, la Fiscalia Anticorrupció eleva 8 anys i mig la petició de presó per a Rodrigo Rato per la sortida a borsa de Bankia.
El Ministeri Públic augmenta a 8 anys i mig de presó la petició de pena per a l'expresident de l'entitat bancària després d'afegir el delicte de falsedat comptable als altres càrrecs que se li imputen. Fins ara només l'acusaven d'estafa als inversors.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil. O com vaig pagar una paella a terminis, també amb el mòbil. O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha engegat avui la segona setmana de la pretemporada amb 16 jugadors del primer equip. Pau Vitori, bon dia.
Bon dia, Mireia.
La plantilla arlequinada comença a agafar forma amb els dos fitxatges d'aquest cap de setmana, Adrià Collet i Antonio Romero.
El primer ha estat l'últim a arribar, un porter de 19 anys procedent del Girona B de primera catalana, mateixa categoria, per cert, que el Sabadell Nord, que serà la competència Dian Macay sota pals del segon. En canvi, ja es donava per feta la seva arribada des del passat divendres. Romero és un migcampista esquerrà de tall ofensiu que acaba de pujar a segona divisió amb el Mirandés. Anduba ha coincidit els dos últims anys amb l'exarlequinat Paris Adot, qui defineix així el futbolista sevillà de 23 anys.
Es un jugador para tener la continuidad del balón, ¿no? Yo creo que es un jugador que pierde muy pocos balones, entonces, bueno, te hace tener un juego continuado y muy seguro, ¿no? Yo creo que tiene muy buen golpeo de balón, tanto en juego como a balón parado. Es una de sus características principales, ¿no? El lanzamiento de falta y, bueno, las diagonales. Y, bueno, es un jugador que lo da todos los partidos, tiene buen criterio con los pies y es un jugador muy interesante, ¿no? Si el equipo quiere tener la posesión y tener poques pèrdues.
Recordem que el centre d'esports encara té disponibles tres fitxes sènior, una destinada al central dret, una al mitja punta i l'última al davanter centre.
I el Sabadell segueix pendent de saber quin equip ocuparà la plaça del Reus Deportiu al grup tercer de segona B, després que la Federació Espanyola decidís excloure l'entitat roig i negre per no haver presentat l'aval. El desenllaç es coneixerà aquesta mateixa setmana.
Sí, avui la federació ha posat preu i termini. Els clubs interessats tindran 72 hores per dipositar poc més de 450.000 euros. En cas que hi hagi més d'una proposta, es tindran en consideració els mèrits esportius, uns mèrits que encapçala l'Hospitalet com a millor equip català de tercera, tot i que també es poden presentar la resta d'equips d'aquesta categoria i aquells que han baixat de segona B. Si passat aquest termini no hi ha cap oferta, s'obriria un nou període de 48 hores en què el preu baixaria fins als 226.000 euros.
Última setmana de competició al Mundial de Guangzhou. Aquest matí la selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per a les semifinals d'aquesta competició amb una nova exhibició contra Holanda.
Sí, les de Mikio que han sortit en tromba ja van sorprendre Grècia en el debut i avui ho han tornat a fer contra la vigent campiona d'Europa amb un 6-0 d'inici, un parcial que han sabut gestionar durant tot el partit de la mà d'una espectacular Maika García. La boia sabadellenca de l'Astral Pool ha acabat com a màxima realitzadora d'aquest 12-8 amb un total de 4 gols.
Ha estat un partit molt intens, ha estat un partit molt bonic de poder jugar, de poder viure i res, que vam saber això que ens tocava a Holanda fa dos dies, hem estat preparant molt bé aquest partit. Bueno, gairebé portem ja tota la setmana passada preparant aquest partit perquè era bastant possible que toqués Holanda i hem sortit a per tot des del primer minut.
Espanya disputarà la seva tercera semifinal en un Mundial. L'últim escull serà Hongria, que s'ha desfet d'Itàlia per la mínima, 6-7. L'altra semifinal, per cert, enfrontarà Austràlia contra la gran favorita, els Estats Units.
I demà al matí serà el torn de la selecció masculina després d'imposar-se al Japó als vuitens de final. Per 15-8, els de David Martín buscaran un lloc a les semifinals contra la totpoderosa Sèrbia.
El combinat de Dejan Savic s'ha presentat a Corea del Sud sense les seves grans estrelles, però això no ha impedit que hagin acabat primers de grup per davant de seleccions com Montenegro o Grècia. Per Sergi Cabanes, waterpolista del club i de la selecció, ha estat una sorpresa relativa.
Ha sorprès, però no tant. O sigui, tu pots imaginar-te doncs, una Sèrbia sense Filipovic, sense Pralajnovic, tots aquests, però tot i així, estan portant els dos Rasovic, estan portant el Mandic, estan portant jugadors que són talla mundial, que en qualsevol altra selecció serien titularíssims i serien els millors d'aquella selecció, però que en la Sèrbia tenen tants bons jugadors doncs, que han de passar a segon pla, llavors tampoc sorprèn tant.
Recordem que els serbis ja tenen assegurat el bitllet pels Jocs Olímpics de Tòquio. L'Espanya-Sèrbia, reedició de la final de l'Europeu de Barcelona de l'any passat, començarà a les 7 del matí.
I Emma García ja és a casa després de finalitzar dissabte la competició de natació artística. La sabadellenca torna de Guangzhou amb la seva primera experiència en un mundial a la butxaca.
La nedadora del club ja va avisar a la prèvia que la lluita per les medalles estava cara, però als seus 20 anys ha anat increixendo durant la competició. El duet mix tècnic va ser sisena, mentre que dissabte el lliure va ser capaç, juntament amb Pau Ribas, d'avançar la parella xinesa. Per aquest motiu, la valoració que extreu García és positiva.
La veritat és que estem molt contents per les valoracions, els feedbacks que ens ha donat tothom, a tothom li ha agradat molt i nosaltres també els vam disfrutar moltíssim, es va notar molt perquè la gent també el va poder disfrutar veient-nos i vam poder remuntar la sisena plaça que vam tindre a la preliminar del duo, bueno, i a la final del duo tècnic, la vam poder remuntar i la veritat és que estem molt contents.
Emma García agafa ara unes merescudes vacances abans d'afrontar la pròxima temporada. El duet mix encara no està inclòs al programa dels Jocs Olímpics, així que el gran objectiu del 2020 serà l'Europeu de Budapest.
I encara sense sortir d'aquests mundials segueixen les decepcions per a la delegació espanyola de natació.
Mireia Belmonte s'ha quedat fora de la final del 1500 lliure després de marcar el 9è millor temps a les sèries. La badalonina tampoc va poder avançar ahir als 200 estils i als 400 lliures. D'altra banda, Jessica Vall ha quedat eliminada fa uns minuts en el 100 braça amb el 14è millor temps de les 16 semifinalistes.
I amb natació posem així el punt final al Notícies Migdia d'avui.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai.
Sabadell, sé on siguis.
Torna aquesta tarda a Ràdio Sabadell als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o bé mirar el web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon dia i que vagi molt bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.